Les hommes y vont voir des mains.
El viatge de l'heroi ha estat, en totes les cultures i tradicions, un motiu universal en la història de l'art i la literatura. I un dels gestos més interessants que es poden fer amb un tema tan codificat és precisament subvertir-lo o reescriure'l des de la mateixa consciència de narrativitat. I això és el que s'ha dedicat un mestre com Francesc Capdevila, més conegut com a Max, en una obra magnífica d'aquest gènere que ell anomena teatre gràfic i que ha merescut el primer premi Finestres a Còmic en Català. Avui al programa coneixerem de prop què, així es diu el llibre, protagonitzat per un heroi amb tocs existencialistes i amb una veu interior omnipresent i amb vinyetes fins i tot a mig camí de la sàtira social i l'slapstick. En parlem, per tant, amb Max, amb la Xènia Diaconova, amb en Borja Bagunyà i amb l'Olf Beltran, que també ha recuperat altres títols de Max com Saboteando a Shakespeare. Avui, literalment, des de l'Estracanada, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
Ehi, compare, ci vuoi suonare? Chi si suona un mandolino? E come si suona un mandolino? A pling, un mandolino, tu, 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 un saxofono, un friscalette, tipiti, tipiti, ta.
Som-hi, obrim, per tant, saludant en Max. Francesc Capdevila, com estàs? Benvingut al programa.
Bé, moltes gràcies.
Un plaer, gràcies a tu per venir. Xènia Diaconova, què dius?
Com anem?
Molt bé, Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Olf Beltran.
Hola.
Avui celebrant, ja ho sabeu, i felicitant el Premi Finestres a Còmic en Català en la primera edició d'aquest premi, el 2022, que s'acaba de publicar a l'editorial Finestres, Max. Per tant, l'enhorabona en primer lloc.
Gràcies. Gràcies.
Jo sé que Finestres estan, vaja, exultants amb aquest llibre, amb el resultat del que en origen era un projecte i que finalment tenim aquest personatge que entrem ja en matèria, diguem-ne, fa una cosa interessant des del punt de vista de la literatura, i en aquest programa n'hem parlat més un cop, que és un topos clàssic, que és el viatge a l'heroi, no? En aquest cas no sabem si és heroi o antiheroi, però que és un viatge que de seguida, també per itineraris literaris, es desvia i se'n va a un topònim que t'he de dir que fa molts anys que no tenia el cap, que és Trapisonda, no? Que és aquesta cosa així entre còmica i cervantesca, no? I que no sé si Trapisonda o Santiago, què et va venir abans o cap a on et vas desviar, perquè en aquesta cruïlla s'expliquen unes quantes coses del que li passa a aquest personatge.
Bé, és que una de les característiques del personatge és que és un tio que d'aquests que van a la contra, no? Diguéssim. Llavors, el tio està fotut, no expliquem per què, perquè no cal, no? Mm-hmm. Vull dir, el llibre no ho explica, no? És que jo ara ho vulgui explicar. Els companys de feina li diuen, home, vés-te'n a fer el Camí de Santiago, no? Que és el que fa tothom. I diuen, no, pues no. I llavors troba Trapisonda, llegint el Quixot, es troba Trapisonda, fa el clic al seu cervell amb la família Trapisonda, que ell llegia quan era petit, i fa una recerca i s'adona que és una ciutat que està al Mar Negre, a la costa de Turquia. I diu, ideal, sentit contrari, sentit oposat a Santiago. I se'n va cap allà. Se'n va cap allà, però tot el llibre és una mica així. O sigui, no sabem quines expectatives té, ni... el llibre no descriu un itinerari geogràfic real des de Barcelona, diguéssim, que tampoc es diu que estigui a Barcelona, però bueno, des d'aquí a Turquia, no. Tot és més abstracte.
Sí, sí, no? És un espai mental, de fet, l'espai narratiu o il·lustrat, vaja, no? Passant per estadis i és més segurament en el diàleg o amb la trobada amb altres personatges. És que, de fet, a mi m'agrada molt el terme que tu fas servir per parlar-ne, això de teatre gràfic, no? Hi ha tota una concepció teatral de la feina i de la vinyeta, per descomptat, no? Que et porta això, a conèixer més els personatges en confrontació amb un altre, no?
Sí. I això ho haig de dir, jo mai he estat especialment interessat en el teatre, no? He sigut espectador ocasional i tal, però aquesta visió teatral a mi m'ha vingut donada per un desenvolupament gràfic, sobretot, visual, que en un moment donat em vaig adonar que jo estava fent aquesta visió frontal que té un espectador de teatre amb un terra, i els personatges que van i venen així, i aquí, a més, diàlegs, purament diàlegs, i llavors vaig dir, clar, pues això és teatre, no? Jo, en realitat, ho he fet per fugir del barroquisme del còmic que fa servir els recursos cinematogràfics, no?
Perquè com ara quins? Et molesta com a lector?
No, els de superherois, per exemple, no? Trobo que s'abusa, no? De picats contra picats. Oh, xufas, pum. No ho sé.
Sí.
No és el meu rotllo i ja està. I llavors jo he anat a tot el contrari, no? Anar com a despullant, dic jo, i anar buscant una síntesi essencial, no? Tant en lo visual com en els diàlegs, també. Perquè jo he escrit parrafades llarguíssimes i llavors em dedico a tatxar, a reduir, a editar a tope, no? Sí, perquè quedi lo més... lo estrictament necessari.
Sí, ja és un...
Ja... Foga palla.
Hi ha més il·lustració, de fet hi ha més blanc gairebé que il·lustració i poc text, és veritat que els diàlegs no són gaire llargs, ni tan sols quan hi ha més personatges, i penso en una de les primeres trobades amb aquestes tres meuques o tres bruixes, com passa a l'inici, si recordeu, de Macbeth, no? Amb aquesta aparició, després tornarà a sortir Shakespeare, perquè jo crec que és un personatge també interessant en la teva obra, però és això, és a dir, fins i tot com planteges, no? Amb aquesta... jo diria concepció tragicòmica, perquè les tres meuques tenen... Els diàlegs tenen un punt tronat i divertit i de confrontació i no saben ben bé... Vaja, i acaba sent... Acaben gairebé amb una imprecació i condemnant-lo a una... que això també és molt... congela el somriure i a la vegada el provoca, no?
Sí, a mi m'agrada aquest tipus d'humor, que no és només el de... Ah, ja, 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 ja està, no? Sinó que és més enrevessat i obliga a pensar-s'ho dues vegades, no? El que s'està dient allà. M'agrada més així, i després... I, sí, tot és molt estripat, perquè com que tracta de temes bastant d'actualitat ara mateix, jo, en el moment en què buscava el to adequat pel llibre, em venia al cap la paraula estracanada, 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 fins que vaig buscar què significa... I em vaig trobar que era un gènere teatral espanyol, un subgènere, diu a Wikipedia, de principis del segle XX, o sigui, d'abans de la Guerra Civil, que era d'humor desfassat i això, estripat i tal, no? L'obra més coneguda és Los extremeños se tocan. Vale? O sigui, això dona idea de...
Subgènere.
Està molt
doncs
bé.
Sí, l'estracanada, bueno, em sembla que és l'únic to amb el qual a mi em venia de gust parlar de totes aquestes problemàtiques que es tracten, no?
Després entrarem en alguns d'aquests temes i efectivament, qüestions d'actualitat que d'on dius, o els, fins i tot l'ús del llenguatge que fan servir els personatges i com hi apareix, però... venia molt de gust, crec que dels llibres més pertinents que em pot permetre no, interaccionar dient què?
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 Què sucede? No, a mi, de fet... Hi havia
què? Sense, que no s'han fet interrogant, perquè és un què que està accentuant,
no,
però...
No n'hi ha.
No n'hi ha, vull dir que no hi ha interrogant.
Però sí està
però la pista de l'accent, no?
És un què. No? Què? Però sí que és... jo venia aquí amb dues paraules que a mi em van tocar molt de prop, curiosament. Una d'elles era trapisonda, justament,
sí.
Que, no us enganyo, tres dies abans de començar a llegir el què... d'en Max, justament allò que vas... Saps aquell moment en què vas caminant pel carrer i la teva memòria decideix que farà com una mena de bolcat de porqueria que porta acumulant durant no sé quant de temps, i justament em van començar a sortir totes aquestes rimes, que són molt pròpies d'una època del còmic aquí, no?
Sí.
El Pepe Gotero de Tilio, Chapuses a domicili i tot això, i em va sortir el trapisonda, un grupito que és la Monda. Dic, i ara què faig pel carrer? Pensant, trapisonda, un grupito que és la Monda, i a més que també ser la Monda és d'un llenguatge també d'una altra, d'una època, no? I això, i la paraula estracanada és una paraula que la meva família també es feia servir molt. I dic, clar, obro aquí, veig trapisonda, giro i veig pura estracanada. Dic, a veure aquí això. Hi ha algú molt familiar en aquí que em sembla meravellós. I amb això que deies de l'estracanada, jo també t'ho volia subratllar per la qüestió del to. De dir, hi ha alguna manera de parlar d'actualitat o de coses que ens passen que no caigui en això, una cosa més grotesca, una cosa més estracanada. És a dir... Fins a quin punt jo pensava, ostres, que això ni diuen pura estracanada, però la trobo molt realista. Deixant de banda que hi ha un esfinx, que hi ha aquestes tres àvies que diuen que estan maleïdes o d'allò, etcètera. No sé que hi havia, o per exemple el joc que fas amb en Titola, no? Aquest personatge imaginari.
Sí.
Clar, jo anava pensant, sí, d'acord, la convenció ens diu que això és fantasiós, que no és realista, no? però després penses, hosti, qui no té un diàleg mental amb algú? Potser la diferència és que aquí el teu personatge li dona un nom i potser nosaltres no, però no em sembla pas fora de lloc, no? I em cridava l'atenció no tant que el gènere sigui estracanat, sinó que em feies veure com d'estracanada és la realitat, no?
Exacte, és que aquí està la cosa. O sigui, la realitat ara mateix sempre ha sigut complicada, per suposat, però ara mateix és, ja no és que sigui complicada, és que no hi ha per on agafar-la. No? I llavors, clar, te'n vas a un tipus de to que bueno, només es pot moure entre l'absurd, l'estracanada i jo què sé què més, lo grotesc, no? Mm. Sí. Jo insisteixo molt sempre en que jo faig ficció, vale? Però, clar, i a més, i que sempre la faig més del que ens passa a tots per dins que no del que passa socialment entre nosaltres, no? Però, clar, bueno, la ficció que no toca amb la realitat és un altre tipus de gènere, li podríem dir fantasia, no? No és ficció, no? I, bueno, no ho sé, jo...
No, jo deia que en aquest sentit, per exemple, abans, David, subratllaves o parlaves d'aquest minimalisme, no?, d'aquest blanc. Pels qui no ho hagueu vist, clar, el camí que segueix aquest personatge és una línia negra que constant, no?,
sí,
que comença a l'inici de tot, no?, a la pàgina 5, sí, i que no abandona en tota l'obra. I en aquesta línia negra sobre un blanc, a mesura, no?, en els diversos encontres que va tenint... al llarg de tot aquest camí, clar, cada encontre també dibuixa tot un paisatge, no? tot un fons. Per exemple, en el cas del teatre, l'encontre amb aquest cavall amb pretensions, no? Que li demana que es posi un cap de ruc. Ha semblat també molt, molt divertit i molt encertat. Clar, llavors, de sobte, doncs, tot el fons, tota aquesta pàgina blanc s'omple, perdó, doncs d'un espai...
I que, a més, no, perdona, a propòsit d'aquest fons, en Max al final referencia d'on els treu, que estan, no? Vull dir que en aquest cas és un sampler d'una obra de Vredeman de Vries.
Sí,
que em sembla que també que em sembla molt bonic aquest joc que fas de que cada encontre genera un paisatge, no?
Sí.
Llavors, quan s'acaba l'encontre, desapareix el paisatge i tornem al blanc, no?
Exacte.
Li dona una mobilitat i una visualitat precioses.
És concepció teatral, també, no? L'escenografia d'una obra de teatre va canviant a cada acte, no? si canvien de lloc, no? I, sí, es mou dins aquest registre, no? I llavors, i els espais en blanc són els del diàleg interior del personatge amb el titola, no? El nen amb el titola.
Sí, sí, és aquesta veu interior que l'acompanya.
A mi també m'encurioseix, diguéssim, el procés de creació d'un text així, bueno, d'un llibre així, que és alhora verbal i gràfic, no? Una pregunta que et volia fer és... O sigui, clar, jo no tinc ni idea de com funciona el cap d'un autor de novel·la gràfica. No,
no ho vulguis saber.
Però m'encurioseix molt, no? Llavors, diguéssim, venen primer les imatges visuals i després les paraules, o al revés, o ve tot junt, o com funciona aquest equilibri entre la paraula i la imatge?
Bé, l'equilibri és on tu arribes al final de tot el procés, perquè d'entrada no hi ha cap equilibri enlloc, no? Jo vinc del dibuix, o sigui, jo de nano, jo dibuixava tot el dia, no? No vinc de la paraula, diguéssim, no? El meu llenguatge és sobretot visual. I llavors jo tinc tendència a pensar en imatges, no? Jo crec que sempre, en tots els meus llibres, les primeres imatges són sempre visuals, però llavors, clar, com que jo el que faig és explicar històries, llavors haig de fer servir la paraula, no sempre, tinc un parell de llibres muts, no?, que els dos anteriors en aquest, per cert, que són els que m'han ajudat a trobar les solucions gràfiques que he aplicat aquí, diguéssim, no? O sigui que l'exercici d'explicar una història llarga sense utilitzar paraules és fantàstic perquè t'espavila molt i arribes a recursos que d'altra manera no trobaries, no? Recursos visuals. Llavors, la paraula entra quan aquí és una cosa d'interacció entre personatges, han de dialogar i, bueno, com he dit abans, primer imatges i després de seguida comencen a fluir les paraules. O sigui, en el moment en què tu veus el personatge ja saps com parla, en certa manera, no? I I llavors jo faig servir per planificar, diguéssim, faig servir unes llibretes petites, amb quadrícula, llavors, amb una doble pàgina, a la dreta vaig dibuixant cada doble pàgina en petit, tamany segell, vaig dibuixant l'acció que m'imagino, no? I llavors, quan ho tinc més o menys quadrat, em poso a escriure el que diuen els personatges al costat, no? I com dic, escric molt, i després vaig reduint, l'altre, la composició, diguéssim, la composició la vaig polint, no? També normalment a base de suprimir moltes coses. L'ideal per mi és deixar anar tot el que surt, que ragi, i llavors agafar el tisora i començar xac, 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 xac.
Sí, sí, a podar, com els bons escriptors, no? Sí. A traient adjectius.
Clar, exacte. I aquest format, no?, que dèiem que pràcticament amb cada plana només hi ha un dibuix, no? A mi és una cosa que m'ha sorprès de seguida, perquè estic acostumada a imaginar-me moltes vinyetes, no?, en una pàgina. Aquest format ja el tenies previst des del principi o ha anat sortint amb la maquetació del llibre? O...
El tenia previst.
Sí,
sí, perquè el llibre anterior, que es diu Fiu i Grac, és una història sense paraules, sense... O sigui, és el còmic portat al mínim. No té paraula, no té colors, no té vinyetes, no? Per què? No per caprici, sinó perquè és la història del vent assetjant un ocell, no? Llavors tot passa al cel. Llavors, aquell no hi ha ni una línia de terra, tot passa al cel. Llavors és el full en blanc, i em va agradar tant treballar així, ho vaig trobar tan gustós, que allò de tancar-te dins la vinyeta sempre, ja, a mi ja ho he fet masses anys i ja, ja no em ve de gust.
T'has alliberat de la,
exacte,
de la, sí, constricció.
Sí, sí.
Hi ha una de les coses que deia ara en Max a propòsit de la concepció de com el procés creatiu, no? Primer la imatge, després el text. Jo crec que l'epitomitza perfectament un personatge que apareix quan el protagonista de cop i volta s'ha de xuplugar perquè plou i es troba amb, no sé com definir-ho gràficament, és una mena de garbuix, és com si agaféssim un bolígraf negre i comencéssim a pintar allà que va una rodona, i és el símbol gràfic d'estar molt emprenyat. De fet, és un personatge molt, molt enfadat i que a la primera aparició ja comença a dir, cago en tot, quin cony d'aigua, no? I a partir d'aquí la col·lecció de renecs és digna de Haddock, certament, però a més és molt xulo perquè són unes quantes pàgines, Max, que ens regales aquí de metavinyeta, no? I de reflexió al voltant de... I un cop més aquí també hi ha una de les crítiques, que jo no sé si també intencionades o no, que va venir abans, si l'ou o la gallina, si el personatge ja te'l va portar al llenguatge políticament correcte, la cosa inclusiva, i aquest personatge que està tot... fins i tot no sap, dubte de com s'ha d'expressar, no?
Sí, sí. No dubta, eh?
No dubta, sí, però en un moment determinat diu, no sé com... Exactament, diu. O com collons o putes li vulguin dir, literalment.
Sí, exacte. Bé, clar, aquí hi ha una mica de paròdia de tot aquest tema del llenguatge inclusiu, no? No és que jo hi estigui en contra. Vull dir, penso que d'alguna manera s'ha de fer, però que no s'està fent bé, perquè tot sona que et fa tapar-te les orelles, no? O sigui, tot sona fatal, tot és com molt torpe, tot és molt així, no? I llavors, bueno, pues, ho he juntat amb la figura d'una espècie de hater, que és, sí, és una altra cosa dels nostres dies, no? I llavors, bueno, pues aquí l'he fet petar amb el llenguatge incorrecte, amb propostes desquiciades de llenguatge inclusiu, i bueno, i si t'hi fixes, aquest personatge, la cosa va increixendo.
Sí, sí. Vale?
Va increixendo, increixendo, i al final, quan l'altre passa d'ell i se'n va... Llavors, que és quan està més furiós, almenys visualment, llança tot un seguit d'insults que, sí, són mallorquins, purament mallorquins,
ah, sí,
i que són com bastant suaus comparat amb tot el que ha dit abans, no?
Que són el bordissot, batzot,
fonèticament són molt potents, sí, però a Mallorca s'empleen no d'una manera especialment bèstia. No?
Ja em pots reproduir, sisplau.
Bordissot, batzot, caganius, banastra, bàmbol, cap de fava, Bosses tristes, aquest m'encanta.
Bosses tristes, jo l'he incorporat. No sé si és apropiació, no? Però sembla meravellós.
És brutal. No, és que, en el català de Mallorca hi ha un,
la
hi ha un catàleg de
renecs
estupendo. Eh?
I tant, sí, sí. Sí. No, a més, t'ha sortit un personatge antilletraferits, homòfob...
Ah, sí, ho té tot.
A mi el que m'encanta és que el protagonista li pregunta d'on surt tanta mala llet, que és la pregunta dels nostres temps, també. Pensar, ostres, quan entres a segon zone i veus aquest enfado constant, aquest odi, no el hater que deies... Clar, la resposta és meravellosa, jo què sé, tio. Que és la...
A mi m'expliques.
I a la mà del llet hi és, no? I pensava que aquí també encarnes... O sigui, que crec que és una altra de les virtuts de l'obra és que saps encarnar molt bé coses que en realitat són molt quotidianes, són molt complexes, però que al final és això, és una persona convertida en un garbuix que està enfadadíssim tota l'estona i no sap per què, no? Que és el no saber per què, perquè si hi hagués una raó ja dius, exacte, va, parlem-ne. Vale, sí, però clar, tu clar. No pots parlar amb un paio així, perquè simplement és pura ràbia, no?
Sí. Sí, és... Bueno, sí, és el que dèiem abans, o sigui, et poses a exigegar les coses i al final et trobes que t'has quedat curt, fins i tot.
No n'hi ha prou.
Sí, sí, la caricatura i la realitat, no?, que es toquen en aquesta línia de hater o de personatges que et trobes pel món, també navegant, pel món d'internet. Hi ha també una presidenta d'una criptorepública que m'agrada molt, que és Vladislava, que ocupa moltes pàgines, un personatge protei que va canviant de forma, no?, i que en té moltíssimes, i que a més a més la criptorepública mai més res, no?
Mai
més aquesta
res.
Cosa de... que encarna una filosofia molt interessant que és el nihilisme plàcid,
sí,
no? Que pot semblar una contradictio in adiecto, però en canvi funciona, no? Quan la veus aquesta, vaja, noia, que en el fons també la despulla una mica el protagonista, diu, no, vull veure el teu veritable jo, ja et tenia calada, ja m'imaginava per on era. Aquí també hi has posat unes quantes, no? Unes quantes qüestions que tenen a veure amb el present absolutament tronat on vivim, no? I el deep internet i tot això.
Mm. Sí, bueno, aquí hi ha tot... Aquí he fet un bullit on he ficat molts ingredients, no? Però, bueno, tot ve una mica de donar-me'n una mica que l'addicció a les pantalles és la droga bèstia d'avui en dia, no? Ja les de més, ja les que hem anat veient amb el pas dels anys que anaven arribant i tal, dius, bueno, sí, moltes et poden fer pols al cos, però la ment, la que està fotent la ment és les pantalles, no? I bé, jo no sóc anti-internet ni anti-tecnologia ni res, tampoc. Però, bueno, és el que està passant i tothom ho diu, no? I es veu. Llavors, bueno, he ficat aquí, pues, tota una sèrie de temes col·laterals en això, no? I una reflexió sobre sobre això, les addiccions, en certa manera. I també em fotrem en una mica de les utopies de les drogues, no? També la droga com a utopia, connectant-lo amb la república com a utopia, connectant-lo amb el nihilisme...
Sí, no? Bueno, sí, que són molt apocals, també és molt propi una generació, i el 70 era un ideal, no?, segurament molt compartit, un ideari que són del món underground i tot això, i que ara no sé si ens mirem amb nostàlgia o amb una cosa de modè o...
Bueno, no sé, d'entrada, en aquella època buscàvem una font de coneixement a través de les drogues.
Vaja, funcionava?
Bàsicament de la marihuana i el LSD, no? Bueno, per segons què sí, però clar, podies arribar a certes intuïcions, sí. El que passa que no canviava les coses, no? O sigui, no acaba de tenir recorregut, no? Perquè el xoc amb la vida quotidiana és continu, no? Bueno, res, bueno, utopies boges que es converteixen en distopies més boges encara.
Sí, és molt bonic que la droga es digui etcètera, no? I que també sigui un recurs narratiu per la protagonista. Quan jo era escriptora de novel·la romàntica i no sabia com continuar, sempre vaig trobar aquests punts suspensius, no?, que et poden resoldre també un... que, en fi, que alguna cosa també té a veure amb la trama del llibre Què, que tampoc explicarem, però...
Sí, no. Però, bueno, sí es pot dir que, clar, em va venir la idea perquè ETC sembla un nom de droga, no? Igual que el THC, el MDMA, no sé què.
L'LDC.
Vale. Llavors em vaig posar a pensar, com podria ser aquesta droga, no? I, bueno, d'aquí va anar sortint una mica tot això.
Sí, perquè l'efecte de la droga és que perden l'interès per treballar, per consumir, pels frenesis quotidians, simplement s'asseuen i es posen a imaginar.
Sí, la qual, en teoria, és una utopia que dius, potser m'hi apuntaria, no?
Sí, no?
Però tot té el seu costat xungo.
Sí, sí, s'assembla una mica al Soma de Huxley, no? Que alguna cosa en sabia també de qüestions lisèrgiques.
Sí, sí, bueno, i s'assembla molt al cavall, vull dir, també.
A mi em feies pensar també en els lotòfags de l'Odissea, no?
Sí.
Que clar, es prenen la flor de lotus, i a banda de que s'asseuen i no sé si imaginen o no, però em semblava molt bonic que allà hi havia l'advertència de l'oblit, no? De dir, sí, que nosaltres estàvem anant cap a algun lloc,
sí,
no? I crec que també és molt bèstia com un text de fa 3.000 anys.
Sí.
I advertia una mica aquesta qüestió de dir, no n'hi ha prou amb asseure's a imaginar, també s'ha de portar això cap a algun lloc, no? I aquest algun lloc, diguem-ne, la flor de lotus fa que ho oblidis. Em sembla que aquí la idea de l'oblit també estava sonant aquí, no?
També hi és, sí, sí.
Ok, imagina el que vulguis, però llavors has de
no?
Has de fer això que has imaginat, intentar fer-ne alguna cosa, no?
Sí, sí.
També és xulo, parlant d'aquesta odissea de lisèrgica, que aquesta Vladislava, totes les pàgines, per parlar també de la paleta de colors que fa servir en Max, totes les pàgines siguin una mena de Vladislava in the Sky with Diamonds, no?
Sí.
Ella va canviant de colors, de formes i de qüestió, mentre va introduint totes aquestes... No sé si era buscat, o si per donar-hi també aquesta visió còsmica o etèria de fer-la flotar, aquest personatge.
Li volia donar un aire psicodèlic en aquest episodi, perquè passa en el món virtual tot això, diguéssim, no? I llavors, clar, està la noia aquesta, la persegueixen, perquè ha creat una república a base de drogues.
La criptorepública, és molt interessant.
Gratuïtes.
Això mateix.
De distribució gratuïta. I clar, això no ho poden consentir ni les autoritats ni les màfies, no? O sigui, va contra tot.
Sí, sí.
Llavors ella s'ha d'estar encriptant a cada pàgina, perquè si no la pesquen, no? Mm. Llavors d'aquí ve tot això, no sé quants aspectes diferents agafa, 20, 20 i pico. Jo en un moment donat em vaig cansar, ja no sabia com més dibuixar-la i vaig recórrer a les amigues i amics dibuixants i vaig demanar que me'n fessin uns quants, sí.
Aquí tens, per tant, hi ha cameos.
Sí, hi ha cameos.
Ah,
hi ha cameos.
Tots amb aquesta paleta lisèrgica, no? Aquest groc, aquest rosa, pensava que eren colors molt...
Sí, sí, volia que
molt
fos
així. Molt de la
psicodèlia,
no?
Sí,
sí.
Sí,
també... No, volia preguntar, ja que estàs parlant de disseny de personatges, no? Una mica com havies dissenyat el protagonista i com havies pensat també en Titola, perquè veig que hi ha dos... Que són dos lògiques de dibuix molt diferents, no?
Sí.
I, bueno, amb què havies jugat? Per imaginar justament el personatge imaginat, no? O aquest amic imaginari.
A veure, el personatge, el nen, no? El personatge, no sé, vaig estar una estona fent gargots, volia algo molt simple i molt... Molt poc reconeixible, no? Vull dir, no volia un retrat molt acurat d'una persona molt concreta, sinó algo més genèric, no? Ja sabem, en el món visual, quan més abstracte és tot, més gent s'hi reconeix, no? Això és un axioma ja des de que es va inventar l'Smiley. Bueno, volia algo així, no? Em va sortir així, em podia haver sortit d'una altra manera. De fet, la cara és negra, ja per no haver-li ni de pintar les expressions, no? O sigui, no hi ha boca, no es veu la boca mai, o quasi mai, només a l'ull. I llavors, el seu acompanyant, en Titola, jo tenia clar que volia visualitzar aquesta veu interior com si fos un teatret de Guinyol, no? Com si fos una titella. I, de fet, va ser de la paraula titella que fonèticament, per similitud, em va sortir Titola, i llavors vaig dir, hòstia, collonut, perquè és la veu interior d'un home, que millor que sigui la Titola, no? I bueno, el que passa que, clar, tot té el seu... jo ho complico, clar, perquè és que si no és tot molt... és tot massa evident, no? Llavors jo ho complico, i faig que aquesta titella que es diu Titola... no actuï com una titola, sinó que és quasi tot el contrari, no? És com un angelet protector, és molt naïf. I
és més racional.
Tot el rato d'estar avisant de que no es posi en perill, vés amb cuidado, no sé què. Sí, sí, sí.
És més tridimensional i sí que té tots els trets, no?
Sí.
Té la boca, té el...
Sí.
Bé, això també m'ha semblat molt, molt, molt ben trobat, no? De que el personatge que està fent el viatge iniciàtic no tingui encara tots els trets, no? Sí. Mentre que aquesta consciència sí, no? És a dir, té aquesta, tota aquesta paleta que ell encara no té, no?
Sí.
Pensant-ho com un viatge iniciàtic, que després s'ha de veure si ho és o no ho és, però aquest sortir al món, no? A viure aventures, sí. Doncs sempre hi ha, és la figura aquesta de la... d'en la sortida i agafar experiència, també.
Sí, exacte. Sí. El que em va atreure a fer aquest personatge va ser el teatret de Guinyol, bàsicament, perquè, si no, quan tu vols representar una veu interior, tens moltes opcions, no? Mira, tant pot ser l'ombra, que jo ho he fet a altres còmics meus, no? Com pot ser el nen interior, com... Bueno, tots tenim molts personatges interiors, no? I, de fet, i a més no viuen en pau i harmonia, normalment.
Hi ha també, al marge de diàlegs, i ara també hi entrarem amb diversos clàssics o no de la literatura, hi ha, per descomptat, diàleg amb clàssics a la vinyeta, i ho dic perquè he descobert, m'agrada molt descobrir, la noció de tècnica Harriman, no? Per designar un gag propi de l'slapstick, no? Que sí. És llançar un maó a un altre personatge, no?
Sí, sí, sí. Bueno, és que jo no sé si el primer que ho va fer va ser el Harriman, però, bueno, el Harriman feia els còmics als anys 1910, entre el 10 i el 20.
Sí, no? Fa un segle
una
mica més.
Sí, que és, probablement sigui anterior a l'slapstick cinematogràfic. No? Bueno, és el més bàsic, no? La manera més bàsica d'agredir algú és un bastó, un pau del carrer o el maó que hi ha a terra.
Sí, sí. El mite diu que eren llambordes l'any 68 a París, no ho sabem. Sí, sí, servien per això.
Maons Harriman. No?
Exacte. Maons Harriman, que podria ser el nom d'una empresa constructora.
Sí, ara hi ha una empresa, pot sonar empresa constructora.
És una empresa allà amb la seva ximena.
Exacte, amb el seu logo allà estampat i tant.
Today in society go for classical poetry. So to win their hearts one must quote with ease Aeschylus and Euripides. One must know Homer and believe me Bo Sophocles, also Sappho. Unless you know Shelley and Keats and Pope, dainty Debbies will call you a dope. But the poet of them all who will start, I'm simply Raven, is the poet people call the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare and the women you will wow.
Som-hi amb Shakespeare, amb Sòfocles i amb altres cançons que canta en Kiss Me Kate. I dèiem, Adolf, una referència també per Max, no només en aquest llibre i en les referències macbethianes que abans, sinó que tenia un volum ben interessant, que el porta fins i tot en el títol.
Sí, sí, el Saboteando a Shakespeare, que és una selecció dels Trampantojos, o aquesta secció albabèlia, les seleccions del 2014 fins al 2020, amb més de 50 tires, ja n'havia publicat una altra de prèvia, i la figura de Shakespeare i de Hamlet són, podríem dir, exagerar una mica, omnipresents, no? Per començar, la mateixa coberta en què ens trobem, imaginem que és un actor que figura que és Hamlet, o que és Hamlet, i amb la calavera a la mà, i la calavera diu truco o trato, per exemple, no? A mi m'agrada molt, molt, molt una versió també d'aquesta mateixa escena, que és Hamlet en Espanya, que també està a l'escenari, i aleshores el públic li diu de tot, li diu absolutament de tot, entre d'altres coses, equidistant, no? Perquè li exigeixen que es mulli, és a dir, l'essa o no essa no s'hi val. És a dir, o amb uns o amb uns altres, cosa que fa ressonar a Machado, no? Les dues Espanyes que hielen el corazón. Hi ha moltes coses que han anat sortint també al llarg de la conversa i que realment té una gran capacitat sintètica, no?, per coagular coses que estan a l'època i que ell sap trobar, en Max, la manera de concentrar-les en una vinyeta o en una tira còmica, per exemple, les dificultats per fer humor, les dificultats per l'humorista, per exemple, no? Hi ha una certa vinyeta, que és amb una figura amb el cap pelat com un globus, que assenyala amb un dit la lluna, i diu en un altre personatge: «Cuando el dedo señala la luna, el tonto mira el dedo». L'altre, que efectivament està mirant el dit, diu: «No lo pillo». A la segona escena, el del dit diu: «Los tontos de este mundo miran ceñudos el humor en vez de ver lo que este señala, su propia e inmensa tontería». I l'altre: «No le veo la gracia». I òbviament el del dit diu: doncs ja, no? I també aquesta mena de competició per sentir-se més ofès que l'altre. Aquí també n'hi ha un que és molt, molt bo, una tira en quatre escenes amb dos nois que parlen, i n'hi ha un que es queixa que tothom se sent molt ofès en les seves conviccions més íntimes, però que, en canvi, ell no. Què li passa, no? Encara que vagi a veure els espectacles més escandalosos, ell no aconsegueix sentir-se ofès i se sent un fracassat. I l'altre, aquell amb qui parla, li diu: «El que passa és que t'estan ninguneando, és a dir, no et fan cas, no et tenen en consideració». I aleshores l'altre ja es queda més tranquil, perquè ja està, ara sí, ofès, i corre a posar una denúncia, per exemple, no? Sobre els efectes de les tecnologies digitals en la cultura, també hi ha coses que estan bé, que són excel·lents. Per exemple, un dels altres personatges habituals en aquestes tires, que és el gurú del vertedero, que és una mena de filòsof cínic, o a mi m'ha fet pensar en Diògenes, tot i que no és un gos, sinó que és un ruc amb una túnica allà enmig de la runa, i un noi que li demana que què es cou avui als cenacles intel·lectuals. I el gurú del vertedero li diu: «Cocer? Eso exige tiempo y dedicación, chaval. Y ahora todo se sirve crudo y en tuit». Posem per cas, no? Aquest és
un altre. Tu tens Twitter, Max?
No,
per molts anys.
Sí, espero.
Ho podem agafar per moltes bandes, però, per exemple, també sobre la consideració cultural del còmic, les diverses classes que hi ha també dins del món gràfic, no? Per exemple, espera't que ho trobi. Això, per exemple, el santoral de la vinyeta. I aleshores et trobes tota una sèrie de personatges que representen un Santebeito Grapado, màrtir, Santa Historieta Bendita, Santo Tomito Manga, Beato Fanzine i Santíssima i Veneradíssima Novela Gràfica de l'Amor Hermoso. No? Ah, per exemple.
Això hem d'entendre que hi ha també una declaració de principis i d'amor, el teu top, no? Allò...
No, és pura ironia tot, eh? Vull dir, no, jo, a veure, jo no faig distincions.
Clar.
Per mi tots són tebeos, que és el que deia de petit,
sí,
i és el que segueixo dient ara amb els col·legues de professió. Parlem de tebeos normalment, sempre, no? El còmic, bueno, va arribar ja fa molts anys, la paraula aquesta, i s'ha imposat en certa manera, però clar, la novel·la gràfica és el que sembla que li ha vingut a donar aquest vernís de prestigi cultural, i d'això nosaltres ens n'enfotem
molt. Sí. Tot el teu gremi, que sempre que hi parles és una constant.
Sí. Vull dir que vale, ens ha anat bé, perquè ens ha obert portes, això és veritat. Però clar, jo ho trobo... presumptuós, no?
Sí. I que segurament quan neix amb Will Eisner, amb Contracte amb Déu, no hi havia aquesta idea de presumpció ni de simplement una qüestió genètica, ni tan sols com una etiqueta que hauria de perdurar, no? I en canvi, efectivament, ara és com li diuen la gent això, que perdonar una coartada intel·lectual, una cosa que ja és, exactament, que no necessita, certament. No?
Hi ha una de les tires que es diu Hermanos, oi? En què justament es veu la novel·la gràfica, tota jove, guapa, que rep l'atenció de tothom, que els fotògrafs li fan clics, que li han donat un ram de flors, no? I al costat, o al darrere més aviat, al darrere hi ha els seus germans, el TVO, la historieta, el còmic i el fanzine, que comenten que sí, que n'estan molt orgullosos, que qui ho havia de dir, tan mal girbadeta com era, i que tant de bo no se li pugi la catifa vermella al cap. I després també això que dèiem sobre la consideració social del còmic, és molt, molt bo aquesta pàgina. No estan numerades, però bé, a base de pòstits doncs he trobat el punt, no? És un passatemps, és una endevinalla. Diu, ¿cuál de estos libros está fuera de lugar en esta biblioteca? Val? Llavors, doncs, no els direm tots, però sí que direm, per exemple, que comença de dreta a esquerra per la informació de Martin Amis, El mar de Banville, Les cumbres borrascoses de Bronte, El hombre que fue jueves de Chesterton, i acaba doncs, amb Les oles de Virginia Woolf, La torre de Yeats o la novel·la d'Ajedrez de Zweig, i entremig hi ha els poemes de Libó, L'hora de la estrella de l'Inspector, Tintín en el Tíbet de Hergé, La trabajadora de Elvira Navarro, Los príncipes valientes de Pérez Andújar, i clar, diu, ¿y cuál de estos libros está fuera de lugar? Ah, llavors has de tombar-lo, és molt bo, eh? Diu, el cómic en efecto, el cómic, sí, però, dius, com? Diu, no, pero solo porque no sigue el orden alfabético de autores, listillos.
Està bé, ben jugat. Home, surt Los príncipes valientes, que és un homenatge a tot el... Sí, això. És molt xulo, aquest llibre, sí. Si l'heu llegit. Sí.
N'hi ha de... que són com diagnòstics més de tipus, no sé si dir-ne polítics, no? A vegades a mi em recorden, espero que això t'ho prenguis, Max, com el que és, un elogi, eh? Perquè per mi Jaume Perich és un autèntic referent, no? Aquesta capacitat de concentrar coses en molt poc, no? I, per exemple, i fer-ho també d'una manera metafòrica, una visió de l'actualitat que a vegades és més explícita, però en d'altres és molt metafòrica. Posem per cas, no? Aquesta que em sembla genial. Es veu un home amb els peus clavats a terra, es diu Camino del Matadero. No, amb els peus clavats a terra, que veu passar una multitud, no? I els diu, però d'onde vais? És que us habéis vuelto locos? A la segona vinyeta veiem aquest home que s'ha quedat sol, que li salten gotes de suor, potser de suor freda, i a la tercera vinyeta l'home es posa a córrer i crida, esperadme, no me dejéis solo! Trobo que és realment extraordinari, no? En fi, n'hi ha moltíssimes, és obrir-lo per on vulguis i sigui en forma més de gag o més tensió narrativa o com a una forma teatral, són excel·lents aquestes tires del trampantojo del Max.
Tu passes bé, l'Odèlia?
Sí, la veritat és que sí, perquè, bueno, em salto de vegades perquè... només em van dir, fes un article d'humor sobre temes culturals. Dic, vale, estupendo, no? Molt més agraït que fer-la de política.
Sí, t'ho diràs.
Però em veig contaminat per la política, llavors de vegades faig una ètica política, ja, perquè no em puc aguantar més. Però no, en general em moc dins, sobretot, literatura, art contemporani i còmic. Bàsicament, bueno, còmic, molt poc. Ell n'ha tret unes quantes, però són excepcions, gairebé, no?
Sí.
I, bueno, hi ha tema abastament,
sí, home,
no?
Sí, home, i tant, contrari.
No s'esgoten els temes.
Totalment.
Jo, David, consti que m'he agafat amb això, però és veritat que podríem tirar per altres bandes, eh? Per exemple, això dels museus, i relacionant-ho amb el políticament correcte, una visita d'una espectadora en una exposició, no?, amb el director al costat, i es troben amb un quadre que no veiem, perquè tots just veiem de perfil el marc, que suposem o sabem que es diu El Grito, però que s'ha convertit en la vocalització... La vocalització sorollosa, la vocalització ruïdosa, perquè el grit és massa fort, no? Aviam si s'ofendrà algú, no?
És ofensiu, és certament ofensiu.
Segons quin públic.
Déu meu, quin món ens hem convertit. I no, mira, seguint també, després tornem al què. Amb exemples literaris, la Xènia ha portat un llibre que li fa molta il·lusió, perquè és un llibre que també el recordaràs, potser.
Sí.
És il·lustrat per tu, sí.
En aquest cas és un llibre de poemes il·lustrats per nens, però bueno, no per nens tontos, òbviament, que és un subgènere que algun dia li hauríem de dedicar un programa ple de mala llet, precisament. Però en aquest cas són poemes intel·ligents i divertits de l'Anna Merino, que és una autora que jo fa temps que segueixo, m'agrada molt com a poeta. De fet, jo no sabia que feia també poesia infantil i ara estava mirant informació sobre ella a la Wikipedia i diu és una teòrica de la historieta, que dius, és divertit aquesta combinació, no? Teòrica, amb el pes seriós d'aquesta paraula, de la historieta. A la Wikipedia en castellà ho posa així. Però sí que em consta que és una persona que s'ha dedicat molt a estudiar el còmic i que va fer la seva tesi sobre el còmic, el món hispànic, diguéssim. I, per tant, és una persona amb molta sensibilitat gràfica, també. I és un llibre ple de sorpreses. M'agrada molt també perquè el text i la il·lustració no es copien, sinó que parlen, no? entre ells. Aquí trobem, per exemple, un poema que es diu L'oveja más parlanchina, trobem una ovella que a mi em recorda el pensador de Rodin, no? Perquè té tota la postura. I hi ha moltes ocurrències verbals per part de la poeta i moltes ocurrències gràfiques per part del dibuixant, però que no són les mateixes, i això és estimulant veure, doncs, quina mena de jocs imaginatius es permeten l'un i l'altre, no? Jo, per exemple, dels poemes, un dels que més m'agraden es diu Les caracoles. És potser un poema líric. De fet, és potser el que té menys humor, però és un poema líric molt bonic, que diu: en el desierto las caracolas se sienten solas. Con el aliento que arrastra el viento de las tormentas se hacen las olas, solo de arena, blanca, sin sombras. Las caracolas se sienten solas, alguien las lleva desde muy lejos para que adornen este desierto. Pobres bellezas de mercadillo, pobres princesas de las mareas, que fueron presas por un viajero que vende mares en el desierto. La imatge final és preciosa. Mm. I el dibuix, el que és molt eficaç, és que tant l'aigua com el desert, no, la sorra, tenen el mateix color. Mm. O sigui, és un món en què no hi ha una transició clara entre l'aigua i la sorra.
Sí, sí, semblen dunes, no? Més aviat,
sí,
gairebé.
Sí, sí, exacte. I aquestes caracoles que també que tenen molt de moviment, no? I que cada vegada que surten tenen una forma i un impuls diferent, no? Tot en aquest llibre tot es mou, tant en els poemes com en les il·lustracions. Aquí tenim també un magnífic cocodril, no? Amb la boca oberta i un ratolí a dins de la seva immensa boca que li està curant una dent amb la maleteta aquesta, no? Bueno, no té gaire sentit parlar de les il·lustracions, s'han de veure, no? Però...
Sí, això passa sempre, però trobes tan ben descrites, no? I a més, m'imagino que no ha de ser fàcil, Max, dir, il·lustrar poemes. Vaja, en general, il·lustrar textos té la dificultat que un, com a artista, intenta no ser mimètic. Reproduir el que ja estàs dit en paraules no té gaire sentit. En canvi, de fer una cosa que aporti una lectura gràfica, en aquest cas nova, no?
Sí. Ja. Sí, sempre és complexa, eh? Perquè, clar, bueno, l'escriptor o l'escriptora ha escrit el que ha escrit i allò, diguéssim, és l'obra en si, no? Llavors tu entres allà i no saps mai si faràs un estropici o què, no? És veritat que la solució d'il·lustrar, diguéssim, el peu de la lletra és una solució pobra, no? Ja que algú ha decidit que el llibre tingui dibuixos, normalment un editor, pues tu mires de que puguin enriquir el text, que no és que el text necessiti ser enriquit, també. És que tot és així una mica delicat, no? Però, bueno, és un sector en el qual els il·lustradors tenim feina, no? I llavors, pues, jo crec que en general la majoria de nosaltres intentem fer-lo d'una manera respectuosa, però també jugar negre, no? Jugar una mica. I això, i que es pugui establir una espècie de... també lectura fins a cert punt independent, no? O sigui, que no siguin molt dependents els dibuixos dels poemes, no?
Sí,
abans se m'ha oblidat de dir el títol del llibre. Me n'he anat molt a parlar de l'autora i dels dibuixos. El títol d'aquest llibre d'Anna Merino, il·lustrat per Max, es diu Hagamos caso al tigre, el títol ja promet, no? Res de cuidado con el tigre, que seria insuportablement tòpic, però aquí és hagamos caso al tigre. I al final del llibre també és divertit, hi ha dues petites entrevistes, una amb l'autora dels textos i l'altra amb el Max. I llavors hi ha una cosa molt curiosa que dius, que un poema que et va costar molt dibuixar és un que es diu Memoria del sapo muerto, perquè és difícil, no? A més, en el context d'un llibre infantil que se suposa que ha de ser alegre i festiu, no? Dibuixar un animal mort, no? I fer-ho que no quedi desagradable, no? I és curiós això, no? A mi de seguida em fa pensar en algunes entrevistes que jo feia fa molt de temps, de tant en tant, amb escriptors, i sempre els preguntava, però tu què és el que no podries escriure mai? O sigui, tenia jo aquesta obsessió amb preguntar a tots els artistes per les seves limitacions. Què és el que no podries escriure? No? Llavors, de tant en tant em deien, bueno, jo no podria escriure una novel·la situada al segle XVII perquè jo sóc del segle XX-XXI i no puc anar-me'n tan lluny del temps, no? O algú que et deia, jo sóc home i no puc escriure una novel·la des del punt de vista femení. I en aquest cas et volia preguntar tu, clar, la prova de dibuixar un gripau mort està superada en aquest llibre. Hi ha un dibuix preciós que ho és, però encara creus que hi ha coses que no podries dibuixar?
No ho sé. Home, et trobes amb dificultats, però inesperades. No? Quan te la trobes és perquè no te l'esperaves. Jo en el meu capet no m'hi veig límits, no? Però també depèn del teu moment, a cada moment, no? Vull dir que jo he fet historietes sobre la guerra a Bòsnia, per exemple, vaig fer allà una salvatjada que la vaig fer en aquell moment perquè estava molt emprenyat, però que després no he tornat a repetir mai una cosa així, no? Vull dir que a cada moment també un està com està i depèn també dels moments personals de cadascú, no? Jo en principi no tinc limitacions. Crec que sempre es pot trobar la manera de fer algo que sembla molt conflictiu i tal, es pot trobar la manera de fer-ho d'una manera elegant, o, si cal, molt conflictiva, no?
Sí, no, i elegant, conflictiva i imaginativa, per tornar al Premi Finestres, aquest llibre que, en un moment que imagino que en Borja haurà disfrutat, quan hi ha una mort determinada, com passa amb el Tristram Shandy, hi ha, en aquest cas no una, sinó dues pàgines en negre, no? Dic que això també és una fórmula interessant i, no sé, il·lustrada, perquè...
Em llances la patata calenta de l'espoiler, però del potencial... No, sí, aquesta mort determinada... Bueno, hi ha un esfinx.
Ara, exacte.
Sí, no, magnífica, és a dir, que aquí també pels lectors de... Bueno, pels lectors, bàsicament, hi ha moltes aclucades d'ull, hi ha molta referència, una mica amb el que comentàvem abans també de com es va construint i destruint l'espai escènic, o l'espai de la pàgina. També hi ha tot aquest joc amb la pregunta de l'esfinx, que no sabem si és una pregunta o no, que és absolutament meravellosa, i després aquesta doble pàgina, i després tot aquest joc amb que jo també, ara que la Xènia preguntava el límit de la representació, hi ha una mort, hosti, com representar aquesta mort? A mi la solució que hi dones, i si no cal dir-la com vulgueu, no es diu, però m'ha semblat genial absolutament. Com també em semblava, si no voleu anar a la part de la mort... I pensant en la...
No, noms, fixa't que he dit... Ja,
ho has fet molt bé, molt professional. Una X mort. També em sembla genial, per exemple, la coberta d'aquesta pluja horitzontal, no? Que et ve de cara radicalment, però clar, com que et ve tant de cara es torna impossible, no? Com no pot venir una pluja horitzontal, no? Llavors, aquesta, a mi em semblava que tant una com l'altra la connectava molt amb el... I crec que la coberta ja avisa de dir, ei, que aquí... Una pluja horitzontal potser no existeix, però és com la percebem, no? Quan et ve el vent de cara, quan et tens tot de cara i tot et va a la contra, és una pluja horitzontal, em sembla una troballa de llibre, com també aquesta representació, per exemple, de la mort, que són, sí, les pàgines en negre, però després no, Max
sí,
fa
sí,
la seva,
sí, sí, fa,
la
ja
seva
ja
posta, no?
Sí,
vull dir, aquí el diàleg em sembla interessantíssim.
Sí.
Tristram Shandy, mira, sí. Hi havia...
Vaig haver de decidir un final pel llibre, és inevitable, has de decidir un final. Tacte d'hora, has de decidir. Però també vaig deixar, ho vaig deixar quasi pel final, també, no? O sigui, ja m'he adonat que tu has de deixar... Tu tens una idea nebulosa de com acaba, però tu vas fent el camí. No?
I de nèbules n'hi ha unes quantes.
Sí. Vas creant el llibre, i llavors hi ha un moment en què el llibre s'embala i agafa un impuls propi, i ja quasi és el llibre que et porta a tu. No? I en aquest sentit, així vaig arribant al final que té. No? Aquest final post-mortem.
Això mateix. No t'embalis tu explicant massa, perquè val la pena que els lectors també ho disfrutin.
When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end.
Va, que aquesta frase sí que la podem citar literalment. La mort no és el final, tan sols un canvi de papers. Ens diu no Nick Cave, sinó Max, i també en aquesta obra, en aquest què, tan ple de matisos, de referència, de jocs, de crítica, per descomptat, com tota la seva obra, des de, no sé si, de Peter Pan Catllà i de tots els altres personatges suprarrealistes o no, que ens hem anat trobant al llarg d'una carrera que ara no culmina, sinó que s'eixampla amb aquest Premi Finestres de Còmic en Català del 2022, un volumàs amb molts sentits, aquest què, sense interrogant, però amb accent, no? Que, per tant, els matisos i la polisèmia, ja és el títol, ens convida a plantejar-nos un munt de coses amb aquest ninot minimalista des de la coberta. Per tant, Max, moltes gràcies per compartir-lo i per fer-nos preguntes que a vegades tenen respostes i a vegades no, i
exactament,
no importa, com sabem, l'important, i això les Fins també ens ho explica, no? La important és la pregunta, a vegades la resposta és el de menys, i per molts anys, que vagi molt bé, ja seguirem allà on estiguis.
Seguirem.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment. Borja Begunyà, fins aviat.
Fins aviat.
Xènia, fins molt aviat.
Fins aviat.
El Beltran, Rosa Silloé, Dolors Joanola, i també fent preguntes, potser sense resposta, Nick Cave.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. There's no one there to comfort you, with a helping hand to lend. Just remember, death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. For the tree of life is growing where the spirit never dies.
And the bright light of salvation up in dark and empty skies.
When the cities are on fire with the burning flesh of men, just remember. Search in vain to find some law-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end.